Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
This is the story of three families. Jay and Gloria are newlyweds.
I am Gloria Pritchett.
Oh, this must be your dad.
Actually, no, I'm her husband. Don't be fooled by the, give me a second here.
Mitchell and Cameron are proud new parents.
Look at that baby with those cream puffs.
This baby would have grown up in a crowded orphanage if it wasn't for us, cream puffs. And you know what? No, to all of you who judge. Shame on you.
What?
She's got the cream puffs.
Oh.
Phil and Claire have the traditional family.
I'm the cool dad. I know.
No íbamos a dejar esta sección sin hablar de sitcoms, y aquí hay dos que vamos, que por méritos propios, por favor, un reconocimiento negativo.
Negativo,
para,
¿eh?
A ver, para negativo para Modern Family. A ver, sí. Puntualicemos. Es decir, Modern Family vuelve a ser una serie que reinventa por completo el concepto de la sitcom con este modelo del falso documental, que ya habían hecho otras sitcoms antes, pero lo hace muy bien, ¿no? Porque lo que refleja es estas típicas familias modernas en las que el padre está separado y está casado con una mujer mucho más joven que él, que también tiene un hijo, en el que tiene un hijo que es homosexual y está casado con otro señor que es un histriónico, en el que la hija es una obsesiva compulsiva que está casado con un cuñado, porque Phil Dunphy, es un cuñado. Sí, sí. Las tres primeras temporadas son absolutamente maravillosas precisamente porque plasma pues la realidad ¿no? de estos nuevos modelos de familia que existen hoy en día, pero a partir de eso llega un momento en que yo sinceramente sentía pudor viendo la serie, decía, ya está.
Ya está. Bueno, es aquesta sensació.
Doncs jo haig de dir que, tot i que em sembla meravellós que estigui en aquesta llista, jo havia vist els primers capítols quan els feien a Neox, crec que era, no sé quin dia de la setmana.
En la TDT.
Estaves, que t'esperaves a les 10, no recordo quin dia de la setmana era, però l'he recuperat amb els meus fills. Un dia em vaig adonar que l'estàvem veient i vaig pensar, aquí una oportunitat per compartir, m'assec. I m'ha sorprès que, malgrat tantes temporades, hi havia algun capítol que pensaves, ostres, tu, que bons els guionistes, perquè clar, era el mateix del mateix de sempre.
Me parece que se estira en exceso el chicle,
pero
nada se ha estirado tantísimo, con perdón,
no,
que me disculpe, es decir,
Elena,
no, lo siento.
Elena, fem una cosa, oients, que això estigueu,
costarà molt,
Si jo no sé com podré superar-ho.
Dale.
Sí, Paula, poseu. Ja està, ja ha sortit.
Hi ha gent que està sortint de casa seva ara mateix amb un
destral.
No digueu on vivo.
Indignada. Recordem als oients que Elena Neira avui ens porta, estem amb l'Olga Vallejo també, i amb Vanessa Carrasquilla, que ara li donarem veu a la Vanessa, perquè ens ha confessat fa uns minuts.
És l'única persona del món
que no ha vist Friends.
Que no ha vist Friends.
Ni un capítol.
Però un moment, Vanessa Carrasquilla.
Hola, què tal?
Sóc jo. Què ha passat? No? A veure, Elena, però com ha passat això?
Me lo dices a mi, mis amigos me llaman Mónica Geller, en serio.
Com és? A veure,
com puede ser? Sí.
No sabria explicar-vos. Mai em va atreure i mai vaig tenir la necessitat de veure-la. I hi ha tot aquest moviment i potser jo, que m'agrada anar bastant en contra de totes les modes preestablertes, vaig dir, pues mira, jo no la miro.
Jo no la miro.
I, no, i també, mai l'he mirat.
A ver, yo creo que Friends es una premisa maravillosa. Insisto, tiene unas primeras temporadas que son divertidísimas, estos guiones brillantes, personajes arquetípicos, esta manera de vender pues la que es una neurótica del orden y de la limpieza, la que es una tía que está completamente chalada, el tío obsesivo, el tío que es un Don Juan, el neurótico, es decir, está muy bien planteado el conflicto de los personajes. Lo que pasa con Friends es que Friends llegó a un punto que se convirtió en tal fenómeno que desde la cadena tuvieron que buscar nuevas maneras de estirar todo este fenómeno. Y yo creo que Friends empieza a perder todo el sentido en el momento en el que ya empieza a ver estas mudanzas extrañas en el seno de los amigos. Una se va a vivir a casa de no sé dónde.
Era un lío.
La relación de Rachel con Joey, ¿me explicas?
Jo tampoc m'explico, nena.
Era com, aprofitem els personatges que tenim i
luego
barrejant i que duri tant.
Venga, esto no lo he dicho nunca en público y luego, para mí la gran traición, pero ¿qué hace Mónica liándose con Chandler?
A mí tampoco me agrada.
Es decir, no. O sea, yo no. Es decir, el love interest entre Rachel y Ross se entiende muy bien y aparte está súper bien resuelto, es muy guay todo el tema de nos estábamos tomando un descanso. Todo esto es muy divertido, pero yo ya hay cosas que, señores, pero no.
I de fet, ara que estàvem parlant també abans d'aquests últims capítols, no?, que han fet en Friends, que també van fer a Harry Potter, i en aquest últim capítol també s'explica el tema de, tu dius, aquesta relació, no? I em sembla que van dir els directors de Friends que es va justificar aquesta relació més llarga en el temps perquè van veure que va funcionar, perquè si no m'equivoco era quan va a Londres,
sí,
a la boda boda. Amb Emily, sí. No, de Ross, i allà es lien, diguéssim, a Chandler
i
Mònica, i van veure que el que els guionistes es pensaven que no funcionaria va funcionar, i d'aquí que es tiressin tant, però que aquesta relació no havia de tenir tanta continuïtat a la sèrie.
No, yo creo que es completamente innecesaria. Para mí la historia que funciona es la de Mónica con Richard, que es como,
home, per favor,
que es absolutamente maravillosa. Sí. Yo desde aquí he dicho mi opinión y me quedo tranquila.
Ara, tota aquella gent que està pensant que la vida s'explica a través de Friends, quanta gent ha dit, no, és que la vida... Tu veus Friends i entens la vida.
Vanessa, entendràs la vida, ja veuràs.
La veritat és que sentint-vos no em ve massa de gust veure-la, us he de confessar.
Els primers capítols, les primeres temporades.
Es repassarà aquestes sèries sobrevalorades. Jo estic totalment en desacord amb Friends, però...
Ahora vamos a la encuesta, porque aquí viene, ahora vamos a ponernos de largo el resultado de la encuesta.
Vols que ara repassem?
Venga, repassamos, venga.
Anem ja directament a l'enquesta? Va, doncs a veure, vols saber ja el resultat, eh?
Por favor.
A veure, a aquesta hora, l'enquesta que hem fet des de Fabricació Pròpia, podem dir que quina és per tu la sèrie més sobrevalorada dels últims temps? La gent ha votat i el veredicte és, amb un 41%, preparats? La Casa de Papel.
Quiero proponer tu negocio. Un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie.
A ver, yo reconozco.
Nos han robado.
En el momento en el que Netflix cogió este producto, más allá de coger la primera temporada y distribuirla a todo el mundo, en el momento en el que, fíjate, yo creo que La Casa de Papel pierde la magia en el momento en el que Netflix le mete dinero y lo convierte en una superproducción. Creo que es una serie muy buen resuelta en el primer atraco, el primer asalto a la fábrica de la moneda, el conocer a los personajes, el personaje de Berlín, que es... una pieza clave en toda esta historia, funciona a la perfección. En el momento en el que ya hacen el más difícil todavía,
vamos a alargarlo,
el estoy en una isla, pero es que esto no es un final feliz y ahora me voy porque quiero ir de farra. Y ya en el momento en el que se materializa ese segundo asalto, para mí La Casa de Papel pierde todo el sentido. Se convierte en un fenómeno de masas porque la historia es muy atrayente. Todo este concepto de la rebelión, de la injusticia, de la lucha de los buenos contra los malos, todo esto está muy bien trabajado. Pero para mí pierde interés porque la primera temporada es una serie de diálogos, es una serie de personajes, sí. Es una serie de conflictos verbales. Y lo que pasa en las siguientes temporadas son petardos y bombas.
Y muchos efectos especiales.
Entonces, para mí, La Casa de Papel, los siguientes volúmenes, es decir, de la segunda a la última temporada, para mí es otra cosa.
Otra cosa.
Para mí, La Casa de Papel, la primera temporada es, sin ser nada espectacular, me parece que es una serie que está bien, que te lo pasas bien, que es entretenida, que tiene personajes que
Profesor.
Yo soy mi profesor.
Yo soy mi a tope de Berlín. De hecho, ahora se va a estrenar el 29 de diciembre la precuela de Berlín. A mí Berlín me parece un personaje... Berlín me parece un personaje maravilloso. Pedro Alonso Chorro se lo come con patatas. Es un personaje aparte muy ambiguo, que ahora como que lo han dulcificado, pero Berlín es un tío...
Sí.
Tela marinera, es un abusador, es un sociópata, sí, es decir, sí, lo que pasa es que se dieron cuenta de que era un personaje que conectaba muy bien con la gente. Y por eso yo creo que está... muy justificado que La Casa de Papel haya sido como la elegida como la más sobrevalorada.
I que voleu saber la
venga, com han quedat les temes?
A veure, cada la cosa. Casa de Papel, la més sobrevalorada. Després li segueix El Joc del Calamar.
Obviously.
Molt a passar meu és Friends.
Ben.
I The Crown.
Ai, opinió impopular.
La que té més valor.
Ja suposàvem que The Crown seria la més ben valorada.
Que content, ja podràs dormir tranquil·la.
Jo, per favor, és que clar, tinc el suport dels oients, en aquest cas de Twitter. Per cert, dels seguidors de Twitter. I vosaltres, què heu votat?
Jo El Juego del Calamar.
Jo he votat Friends.
He votat Friends, eh? Ai, Elena.
I tu, Mercè?
Jo la Casa de Papel. Jo La Casa de Papel. I la Carrasquilla, què?
Friends.
Ara
no l'he vist, però...
És un voto nulo.
M'agrada això.
Voto nulo.
Elena Neira, un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Vallejo.
Fins aviat.
Fins la setmana que ve.
Bona tarda.
Vinga, va, que continuem aquí al Fabricació Pròpia.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
els dimecres ja sabeu que mirem enrere amb el retrovisor de la Candela Figueres i avui continuem amb la vida de la princesa del pop, la gran Britney Spears.
Ai, la Britney Spears, amb una vida amb més pujades i baixades i revolts que la collada de Tosses. La setmana passada ho vam deixar just quan us explicava que tot anava bé.
Molt bé.
En principi, us en recordeu, que la Britney havia aconseguit trencar amb aquella imatge de nena Disney, de no haver trencat mai ni un plat, que s'havia convertit en tota una estrella amb segell propi i que els èxits li plovien. Tot anava bé de cara a la galeria, perquè de cara endins, amics, la pressió mediàtica familiar començava a destruir-la, textualment. Per començar, la casa de Britney era com una olla de pressió. Segons la premsa americana, el senyor Spears, és a dir, el seu pare, tenia un problema amb l'alcohol i això provocava constants discussions a dins de casa i comportaments abusius. És que aquest senyor ja fa mala pinta des d'un principi. Però bé...
Però, clar, és que anirem, ja, suposo que en retrovisor anirem al moll de l'os. Aquest senyor és el que després té la tutela de...
Ah, aquí està, aquí està. Però encara, encara estem una mica antes. Encara estem una mica antes, d'acord? Ara estem al 2002. El matrimoni Spears no va poder aguantar més i es va acabar divorciant, un fet que Britney va celebrar amb kabukis. Ella va entrar per la porta de casa amb aquells kabukis que són que tiren confeti i va dir, sí, per fi s'han separat els meus pares. I diu que, de fet, era el millor que els hi hauria pogut passar i que ja feia 10 anys que ho estava esperant. De
imagina't.
Fet, ella ja, quan va néixer, va dir, a veure si es aneu separant, que aquí això no funciona.
No té futur.
No té futur. Però la mala relació dels seus pares no era l'únic problema de la nostra diva, i és que 2 anys abans, el 1999, havia començat a sortir amb Justin Timberlake.
Ai.
Eren la Rosalía i el Raúl Alejandro, però de l'any 2000, igual que ells, la relació acabaria com el rosari de l'Aurora. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. A veure, en principi tot anava bé, com comencen les coses. Dos joves cantants, famosos i superenamorats, actuaven junts a la Super Bowl, tenien una casa més gran que la plaça Major de Vic. Però ja us dic jo ara, amiguis, que l'amor s'acaba.
Sí.
Si no ho sabeu, us ho vinc a dir jo ara.
Sí,
no tinc cap relació que no s'hagi acabat, espero que aquesta em duri, però bé.
Sí, home, sí,
i en el... I en el seu cas es va acabar amb una infidelitat de la Britney
ai,
en Justin. I ja sabeu què vol dir, no?
Cançó.
Cançó, el canto. Aquí. Aquesta és la cançó que va fent en Justin. Havien acordat que mai dirien els motius de la ruptura, però l'acord va durar menys que la República dels 7 segons de Puigdemont. Quan va poder, el Justin ja va fer la seva cançoneta, que és Cry Me a River, que és el que esteu sentint, i que explica la història d'un noi a qui li havien posat les banyes. A veure, no deix molt de lloc a la imaginació. Però és que, a més, el videoclip van fitxar una noia, una actriu, que s'assemblava molt a la Britney, que està d'esquena i que tothom ja va interpretar que, òbviament, feia referència a ella. Un atac frontal que va enfonsar a la pobra Britney i que la va posar en el punt de mira del relat del Justin, perquè la va fer culpable amb ella i amb ell la va fer una víctima. I les bruixes ja se sap què fan, no?
Què fan?
Doncs superen el mal rotllo del seu nòvio sortint de festa. Dic les bruixes perquè tothom deia que era la dolenta, però ella continuava sent la princesa del pop, eh? No,
i vés a saber el Justin què havia fet.
No, no, segur que n'havien fet d'altres de coses. Però clar, ell va canviar el relat al seu favor.
Oh,
i a més estem parlant als anys 2000, que la societat... ara estem canviant i estem millorant, però abans la dona ràpidament se la fa culpable i més quan es tracta d'una infidelitat. Ella sempre era la dolenta i ell, doncs... Saps què vull dir? Quan això és un home... No, el pes no era el mateix. Bé, i mentre sortia de nit, a l'Okai Despecha, la Britney es va casar a Las Vegas. El típic que fas amb una nit de festa, el típic, amb un amic de tota la vida, el Jason Allen, i el matrimoni va durar 55 hores. I quan
55
ja
hores?
Ja passa això, eh?
Sí.
Ràpida, la Britney.
Quan se't passa la ressaca,
sí,
que són 24 hores perquè se't passi la ressaca, 24 hores més per dir, ai, mare de Déu, què he fet? I les següents ja anules el matrimoni.
Però trobo que la Britney, per tot el retrovisor que estàs fent, i que ja vam repassar l'altre dia, és això, que tota la seva vida...
Tot ho fa ràpid.
Tot ràpid.
Però, a veure, és una tia que no pot perdre el temps.
No,
tot el dia està produint, tot el dia té èxits i ha de colar, doncs, els matrimonis allà...
Bueno, i donar titulars.
Entre cançó, cançó.
Donar titulars.
Ara.
Exacte, però a la Britney li va agafar el gustet això de passar per l'altar, perquè, tot i haver-se divorciat, aquell mateix any, era el 2004, es va tornar a casar amb un ballarí del seu equip. No sé si el recordeu. En Kevin Federline.
Home,
us ve present?
Sí, home,
no.
Sí.
Ah, tu sí?
Sí, sí. Em va enganxar de prop.
El Federline, la Britney, sí, el matrimoni...
No fos cas. Un noi alt, moreno, és
sí,
o no?
Sí. El matrimoni va durar 3 anys i van tenir 2 fills. I si feu càlculs, veureu que van anar per feina, com tot el que feia la Britney. I clar, amb tanta feina es van estressar i es van divorciar. Ai. Amb un petit inconvenient, que la custòdia dels nens se'ls va quedar a ell.
Perquè... Trobo que va ser una relació duradera.
Sí. No, home, després de 55 anys. Hores,
clar.
3 anys,
és
molt durader. Sí. Però havia de fer 2 nens, que tenen el seu temps de cocció.
Sí, clar, sí, també és veritat. No t'ho treu ningú.
Però, clar, per què el Federline es va quedar amb la custòdia dels nens? Doncs perquè la Britney la van enganxar amb uns bolets que no eren precisament del fricandó. I doncs van considerar que no era apte per quedar-se amb la custòdia. Però ara, en sèrio, el matrimoni va ser convulsiu perquè... En sèrio, allò dels bolets ho és, però vull dir que es va quedar amb la custòdia perquè el matrimoni va ser molt convulsiu i la Britney ho passava molt malament, ell marxava constantment de casa, ella se sentia atrapada en una família que, tot i que volia, no tenia ningú més que ella per cuidar-la, i a part se sentia també atrapada, com s'havia sentit sempre, amb la seva carrera professional i el seu pare. I al final, sense la custòdia dels seus fills, amb una separació traumàtica i mediàtica, amb 2 matrimonis pel mig i una sensació de ressaca eterna, perquè és el que tenia, l'olla a pressió va acabar explotant amb la publicació del seu 5è disc, Blackout, el 2007. És fortíssim perquè tu escoltes les cançons i penses, ella ho estava passant malament i els èxits li continuaven plovent.
Total.
I ho continuava petant com si no passés res. Però sí, en aquest cas sí que ja passava, no va poder més, va patir una crisi nerviosa i va entrar en una espiral de comportaments bastant perillosos, dels quals en sabem poc, però sí que en sabem coses, com per exemple aquella imatge que ella va sortir rapada d'un dia per l'altre, que tota la premsa se'n va fer ressò.
Sí.
Després, festes descontroladíssimes amb Paris Hilton, amb Lindsay Lohan, més coses. Les fotos atacant a un periodista amb un paraigües, que més o menys l'escena va ser així perquè va quedar gravada. Bé, ella bàsicament està al cotxe en una benzinera, hi ha molts periodistes doncs, assetjant-la i buscant la notícia, es posa nerviosa, demana que marxin, no marxen, continuen fent fotos, surt amb un paraigües i n'estomaca el primer que troba, després demana perdó, torna avergonyida dins del cotxe i al cap d'un temps va demanar disculpes dient que ella estava estudiant el paper d'una pel·lícula que s'havia posat en el paper de l'actriu i que ho va sobredimensionar. La veritat és que segurament això no és veritat, no estava estudiant res, però va ser la seva manera de justificar-ho i també és veritat que el cas va ser més mediàtic que no pas com diria, lesions li va fer en aquest periodista, perquè realment no va passar res, però...
És més la imatge que va donar
ella, no? És el que
té
també estar a l'ull de l'huracà, no? És qualsevol cosa que feia.
Però bé, és que el problema era la pel·lícula de la seva vida. En el cas, no era pas la pel·lícula que ella pogués estar assajant, que no era. I tenia ganes de rebentar-ho tot perquè res anava del dret. Tothom la culpava de la separació d'en Justin Timberlake, que encara continuaven.
És que això li va pesar, lo de Justin Timberlake.
Moltíssim, però és que eren la gran parella dels Estats Units del moment. O sigui, les portades dels diaris durant molt de temps van ser ella amb la seva infidelitat a Justin Timberlake i la Mònica Lewinsky amb el seu afer amb Bill Clinton, que dius, la societat només feia que culpabilitzar a les dones i les... o sigui, un punt de misogínia bastant heavy, perquè dius, ells, què, no tenen res a veure en, en aquesta partida o és que només és culpa d'elles? Bé, tot i així, la Britney seguia remant com podia i va publicar 2 discos més, recollint també èxits com una autèntica womanizer. Els dies anaven passant i semblava que la calma tornava a la vida de la Britney, però no ho relaxeu, ni vosaltres.
És un no parar.
És un no parar de desastres, perquè el 2016 la música va deixar de sonar a casa seva per sonar un altre lema. No sé si ho teniu present, però diria que sí, perquè tu abans ja apuntaves alguna cosa, Mercè. El Free Britney.
Free Britney! 13 years is too long!
Free Britney!
Free Britney!
Què?
Sí, home, us sí, recordeu, el Free no? Britney. Sí, sí, però és curiós això, que ara, o sigui, que amb aquest retrovisor que repassem la vida de Britney Spears, com la música, diguéssim, és una biografia de la seva vida del qual...
Totalment.
Totalment. O sigui, tu ara agafes i cronològicament i repasses la seva, la, tot el que està a la seva vida, però després d'ella aquest amor també, odi que tenia la societat, no? Perquè d'una banda, és veritat, quan li va passar això, la societat... És
bueno, ara ens ho explicaràs.
Sí, no, perquè ella se sentia pressionada per casa seva, pressionada pel públic, no podia equivocar-se, a més, també pressionada per una carrera, va ser un tot, i ella al final l'únic que podia fer era explotar com hauríem fet gairebé tot fill
d'ahir.
La veritat és que la seva vida professional i personal havia estat, com sempre dic, molt controlada pel seu pare. El públic en general era conscient de que alguna cosa passava i que el pare era molt controlador amb la seva carrera, però no sabien fins en quin punt la tenia monitoritzada. Per exemple, se sabia que tenia una hora programada al dia perquè estigués tranquil·la. La resta d'hores havia de treballar. Ella no es podia parar. Que si un dia estava esgotada i no volia treballar, els seus amics l'havien d'anar a buscar al camerino i dir-li, escolta'm, noia, si tu pares, la indústria que hi ha al teu voltant també, és a dir... El pare o els seus representants anaven a trucar a les portes dels amics perquè fessin pressió. I si deia que volia parar un temps i dedicar-se ella mateixa perquè només havia fet que créixer al voltant de la seva carrera i no sabia ni qui era ella, li deien que això no podia ser. I quan potser la indústria li hagués anat bé també parar una mica de Britney Spears, perquè a vegades desaparèixer de la primera plana, va bé. Però, en fi, se sabia que hi havia, com dic, control, però no se sabia exactament fins a quins límits.
No?
I els excessos que us explicava abans amb els dos matrimonis, la pèrdua de la custòdia dels seus fills i l'incident amb els paparazzis o la rapada de cabells, no van ajudar pas a reduir aquest control, sinó que el van potenciar al màxim, perquè el seu pare va pensar, calla, que aquesta nena se me'n va i la gallina dels ous d'or es trenca. Fins al punt que la Britney va aturar el show permanent que tenia a Las Vegas, perquè el seu pare estava malalt i havia de ser tractat d'un problema de colon. És a dir, fem una reflexió, perquè això és sospitós. La carrera de la Britney no pot aturar-se sota cap concepte, perquè amb ella no li va bé, però el seu pare té un problema i la carrera de la Britney s'atura. Perquè diuen que ella està molt, molt, molt preocupada i que té gairebé crisis d'ansietat perquè no sap gestionar que el seu pare estigui malalt i vol estar al seu costat. Jo ho trobo una mica sospitós. No sé vosaltres, però...
No, estic superenganxada, és que no sé al final. I mira que és una... No? La vida de la Britney, que és
però
com molt pública.
Però qui representa que va ser el seu pare qui va forçar que parés que amb aquest espectacle?
Sí, perquè el pare de la Britney va estar gairebé un any en recuperar-se i durant aquella la Britney va estar completament desapareguda, no només va parar l'espectacle, sinó que va desaparèixer, i en part perquè va estar ingressada en un centre de salut mental.
Clar, però per què ell... Això és un que em tindrà moltes preguntes, eh? Per què el pare volia que just en aquell moment? És el que tu dius, no?
Ell sempre... Perquè ell estava ingressat. Per tant, si ell estava ingressat i recuperant-se una malaltia, no tenia control de la seva filla. I la seva filla, al moment
ella
que no té control...
Ella el que volia tenir el control 100% de la filla en tot moment.
Sí, perquè és veritat que segurament la personalitat de Britney tampoc era plana ja, perquè havia crescut, ja et dic, creixem nosaltres en un ambient així, no sabríem com hauríem sortit.
Totalment dependent, no?
Dependent, segurament amb els i baixos, emocionalment. Llavors ella, quan el seu... A veure, dic que jo ho trobo sospitós i que moltes teories apunten aquí. Potser realment sí que ella patia moltíssim per l'estat del seu pare i que la van ingressar en un centre perquè deien que no ho gestionava bé i que es volia treure fins i tot la vida perquè el seu pare doncs, potser no se'n sortiria d'aquella. Però jo tinc la sensació de que va ser una manera més de controlar-la perquè la Britney va deixar-se de prendre unes pastilles que es prenia, va intentar sortir més, s'escapava, i llavors devien dir, saps què, tanquem-la, que almenys així la tenim controlada. Bé, i a partir d'aquí és on va començar a agafar molta força el moviment Free Britney, que és el que sentíem abans, i els seus fans i l'opinió pública en general van començar a dubtar de la tutela que estava exercint el seu pare, i qüestionaven fins i tot la rigidesa. La tutela havia de ser només per un temps, després que ella patís la seva primera crisi nerviosa, que us he explicat, la del 2007, i que tingués, doncs, això, comportaments perillosos. Però ja estàvem a l'any 2019 i la tutela seguia en peu. Per tant, dius, què està passant? Quants anys de tutela necessita aquesta noia? Molts famosos van fer un push per ella, entre ells el Justin Timberlake.
Ah, i eren amics.
No eren amics. Jo aquí crec que al cap de molts anys hi va venir el remordiment de consciència de dir, ostres, aquesta noia com està i com em vaig passar.
No, i Justin Timberlake també ha refet la seva vida amb Jessica Biel, que porten també...
Molts anys.
No? Que cadascú ha fet la seva vida i ja està, i tu ho perdonat, no?
Clar, però segurament tots van donar a l'esquena a la Britney amb els seus problemes o amb la seva carrera o tanta fa, i de sobte comencen a aixecar-se... Comença a sortir la merda de sota la catifa i dius, ai...
Que potser em vaig passar de frenada.
Potser em vaig passar, perquè al final jo era...
ser un adolescent enfadat i amb ràbia, però les conseqüències són greus, i més quan hi ha la pressió pública al darrere. Finalment va arribar el dia, però, que la Britney es va armar de valor i va demandar el seu pare per abús de control en un dels judicis més mediàtics dels últims temps, i que a Netflix en tenen un documental que comença així. I just want my life
back. Britney's been silenced to speak out about anything that's really going on.
Britney never had one person she could trust. Not mom, not dad.
Britney had a fear that her family would barge in and take everything.
What was going on inside the conservatorship? And why was she still in one if she was, quote, okay?
There was financial incentives for Jamie, for the lawyers.
I've represented dozens of conservatees in court. Not one of them has ever had a job.
No cal que escoltem tot el trailer en anglès. Ella diu, només vull recuperar la meva vida, que li havien prohibit parlar del que estava passant, que no podia confiar en ningú, que se sentia molt agobiada. Un documental superinteressant que està a Netflix i que no veieu, perquè jo encara no he acabat d'explicar-vos la història de la Britney i encara queda un altre capítol.
Doncs mira, va, ens quedem amb aquest punt de la frenètica vida de Britney Spears i ens ho tornaràs a explicar, que farem aquest punt en el proper retrovisor.
Vinga.
Gràcies, Candela.
A tu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pòpria, amb Mercè Raga.
Que passen ja de 6:15 de la tarda, encarem la recta final d'aquest dimecres, i la nostra convidada d'avui, a la Chaise Longue, és algú que segur que coneixereu, l'heu vist tantes vegades, que és la típica persona que et creues pel carrer i la saludes, saps? Com si fossis conegudes, no? Antigues conegudes de la família, perquè, clar, és que estem parlant que ha estat gairebé 40 anys treballant a TV3, i potser per això doncs tenim aquesta sensació de familiaritat. És una dona, és periodista d'esports. Ella és la Isabel Bosch, que ha format part de la redacció, com dèiem, d'Esports de TV3 des del 1983 i s'acaba de jubilar aquest 2023.
Xavier Óscar Gorta, segueix la imbatibilitat per l'Espanyol.
Sí, estic molt content perquè seguim amb la imbatibilitat i en aquest moment sóc tot felicitat.
A l'acabar la primera part ja s'esperava aquest resultat o no?
No, perquè el Barça ha jugat molt bé la primera part i nosaltres hem jugat bé la segona part i hem obtingut el gol.
S'ha acabat bé l'any?
Sí, molt bé. Encara hem de jugar a Madrid. Però
Isabel Bosch, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Uau, que record, quins records, no? És la primera entrevista, diria, a TV3.
Sí, sí, era un Espanyol-Barça. Encara no estaven fent les emissions regulars, va ser una emissió del 10 de setembre, prèvia a l'11 de setembre, I jo amb el Josep Sánchez ens vam encarregar de fer les entrevistes a la mitja part, a l'acabar el partit i a l'inici, no? Aquell partit el va transmetre l'Eduard Boet. I va ser la primera cosa que vaig fer a TV3, sí.
Clar, perquè diria que està substituint a l'Eduard Boet, pot ser? Era aquesta substitució?
No, jo vaig substituir a l'Eduard Boet a Ràdio Barcelona.
A Ràdio Barcelona.
A Ràdio Barcelona, fent el futbol en català.
Exacte.
I això era de l'any 81.
Clar, és que hem fet ja...
És que abans de TV3 hi ha un recorregut.
Mira, és que és aquí on vull anar, per Isabel. Nosaltres és això que et deia, és aquesta cara familiar, aquesta veu, no?, que la sentim com nostra. Però, clar, tu abans d'estar a TV3... Bueno, recordem que abans de ser periodista, una gran atleta, Isabel Bosch.
Gran no. Era atleta. Era atleta. Saps què passa? Que estem parlant del 75 o fer esport, jo a partir dels 60, 65, hi havia poques dones que practiquessin esport i de competició i atletisme, no? Jo a l'escola, que anava a una escola de monges, feia esport amb bombatxos i les faldilles. I després, al cap de setmana, m'anava a l'estadi olímpic, que era l'estadi antic, una pista de cendra, anava amb el meu pare, anava a entrenar, i allà em posava pantaló curt, que era una altra història. I quan anàvem a córrer, per exemple, que anàvem a fer una mica d'entrenament per fora de l'estadi,
sí,
clar, sempre notaves que t'estaven mirant. Perquè eres una dona, que sí, anaves amb pantaló curt, no? No era normal, no era habitual, era una cosa estranyíssima. Per tant, l'atletisme ha sigut part de la meva vida, ha sigut el que m'ha obert les portes, després de dedicar-me al periodisme esportiu, també, no?
Clar, és que llavors, des d'aquest salt, diguéssim, vas començar, no?, a estudiar periodisme. Però és que abans ens deies... Ostres, la primera incursió, diguéssim, al món del periodisme, per dir-ho d'alguna manera, són unes cartes, no?
Sí, a la Vanguardia. Cartes al director. Cartes al director. Jo vivia a la Barceloneta i quan veia alguna cosa del barri que considerava que no estava bé, i, doncs feia unes cartes que me n'havien publicat 3 o 4 cartes, no? I com jo volia estudiar medicina, vaig haver-hi un problema a l'hora d'entrar a la universitat, van haver unes manifestacions, va haver una càrrega dels grisos, aquell examen que havia de fer no vaig poder entrar perquè va ser impossible, aquell any el vaig perdre i vaig pensar, has de fer coses, no? Has de veure una mica cap a on vas... I amb l'atletisme vaig pensar, mira, una manera també és d'escriure de les competicions a les quals hi anava, no? Va ser llavors quan vaig estar mirant una mica els diaris que hi havia en aquell moment, vaig veure que no hi havia ningú que escrivís d'atletisme al Noticiero Universal, al Siero, que era un diari de tarda, i vaig anar picant la porta cada dia durant tot l'estiu fins que em va rebre el director i em va dir, doncs, escolta, em parla amb el cap d'esports, José Antonio Loren, i em va rebre. Vaig començar a escriure amb les competicions d'atletisme que feia, també feia fotografies, i a poc se'm van anar obrint les portes perquè ell em va dir, doncs, escolta, mira, hi ha una competició d'atletisme, per què no... una competició de tennis, perdó. Doncs per què no vas a entrevistar
no?
No hi vas? O ara també fan una gimnàstica rítmica, o ara un partit de waterpolo. Ves fent coses, no? I vaig anar fent coses, després al Departament de Cultura de la mateixa, a poc vas coneixent a la gent. També vaig fer algunes entrevistes a cantants, a actors... La qüestió és que m'ho vaig passar molt bé, em va encantar, i vaig pensar, doncs, estudiaré periodisme. I va ser quan vaig començar a estudiar periodisme, és a dir, vaig començar abans a treballar que a estudiar. I vaig fer tota la carrera treballant, no? En aquells moments era la Universitat Autònoma, segon any de l'Autònoma, no hi havia estudis ni de ràdio ni de televisió, tot era molt teòric, no?
Era Ciències de la Informació,
Ciències
no?
de la Informació, sí. Exacte. Per tant, jo la pràctica ja la tenia, perquè l'estava fent, no? Perquè del diari del Siero, en el qual ja vaig contactar amb grans professionals, no?, com amb el Màrius Carol, que abans estàvem comentant, d'aquí vaig passar a fer moltes col·laboracions amb revistes, se'm van anar obrint les portes, vaig anar al Diari de Barcelona, i al Diari de Barcelona vaig fer unes proves d'accés, érem tres persones, ens van agafar les tres. Eren dos nois i jo, i ens van agafar els tres. Era l'època en què hi havia l'Emilio Pérez de Rozas, el Carlos Pérez de Rozas, l'Antonio Franco, Àlex Botines, que era el cap d'esports. És a dir, un ventall de grans cracs, no?, del periodisme.
Ja t'ho deies, Isabel, però i abans també ho parlàvem, com han canviat les redaccions, no?
Clar,
que eren abans i el que són ara, però ja també en termes d'igualtat, no?, que també ho dèiem, i que tu en aquell moment, ostres, parlàvem amb Imma Pedemonte, també, amb la Paloma del Río, que hem parlat, i dèiem, ostres, és que éreu pioneres, i potser no éreu conscients, no?, del que estava succeint en aquell moment. Ara ho comparem molt, no?
Clar, sí, i no es pot comparar, perquè, clar, quan vaig començar, en aquells moments només hi havia la Mari Carmen Izquierdo a Televisió Espanyola, i després hi havia la Mercedes Milà, que feia motos, me'n recordo d'ella, i també feia el Polideportivo. Eren les dues úniques referents, una mica, que teníem. Aquí a Catalunya, bueno, la Mercedes Milà...
L'Olga
Viza va ser una mica... És una miqueta més jove, vull dir, clar, un any, en aquella època és molt, no? Perquè... perquè quan vaig començar és que no hi eren, perquè jo sóc una mica més gran.
No, ho has dit tu, clar, és que no hi eren.
No hi eren. I vaig tenir la gran sort... hi havia tot per fer, perquè el periodisme, diem esportiu, però és que quan entraves a la redacció del Siero o la del Diari de Barcelona, de dones periodistes, en general, de totes les seccions, eren comptades, hi havia molt poques. Hi havia 3, 4, 5, com a molt. Clar, amb esports no hi havia. Jo ja et dic, va ser el Siero i la primera i única. El Diari de Barcelona, primera i única. Del Diari de Barcelona vaig passar amb l'Àlex Botines a Ràdio Barcelona, que ell també estava col·laborant, i a Ràdio Barcelona també vaig trobar el mateix, que només hi havia jo com a dona dins del departament d'esports, no? Però la societat... O sigui, ho teníem tot per fer. Tot per fer.
S'estava obrint en aquell moment.
I la societat s'estava obrint, exacte. Perquè, clar, en el Siero, quan jo estava treballant al Siero, va ser quan es va morir en Franco. I quan estàvem quan era a Ràdio Barcelona, van ser quan es van començar a fer els primers informatius. Perquè abans connectaves amb Ràdio Nacional, els informatius. Sí. O sigui, els primers informatius, vaig tenir la gran sort de poder... O sigui, m'ha tocat viure una època que ha sigut molt afortunada, perquè ha sigut d'anar tirant cap endavant, sempre, no? I tothom volia entrar en aquest nou món que teníem, no? I ens ajudàvem entre tots.
És el que anava a dir, Isabel. Tu vas tenir aquesta sensació de que cau un món, el món esportiu, no? El periodisme esportiu, clarament masculinitzat, diguéssim, clar, perquè deies que estava jo sola, però tot i així tu et vas sentir arropada en aquell moment, quan vas entrar, o sigui...
Jo sempre... Sempre he tingut la sensació de que m'han ajudat i que per això vaig anar avançant. Perquè si no m'haguessin ajudat, doncs hagués tingut un altre camí. He sigut afortunada, he tingut sort. Jo no dic que no. No he tingut problemes, al contrari. O sigui, i llavors he pogut sempre fer la meva tasca professional a gust i bé.
De fet, has treballat amb José María García.
Sí, José María García.
Com va ser aquesta experiència de treballar amb el Super García?
Sí. Doncs,
com ho recordes?
A veure, amb molta pressió, és que... perquè, clar, estem parlant...
Ja sabem com és.
Això devia ser l'any 80. Jo vaig anar als Jocs Olímpics de Moscou.
De Moscou, que això també va ser una altra experiència.
Va ser molt, molt xulo. I vaig estava a Ràdio Barcelona i llavors feia connexions o enviava cròniques per telèfon des de Moscou. Va ser molt interessant. I amb José María García, doncs ell... a veure, evidentment li hauria de fer gràcia que una dona doncs es dediqués a la informació esportiva, perquè jo ja estava treballant a Ràdio Barcelona, i per tant ell va dir, doncs a Ràdio Barcelona...
I a la Isabel Bosch.
Sí, el Manolo Bernardo es deixava de fer la corresponsalia de Hora 25 pel Butano, va dir, pues, escolta'm, per què la Isabel no ho fa? I vaig dir, doncs som-hi, no? Mm. La veritat és que em va ajudar, perquè ella veia que jo estava començant, no podia tractar probablement com amb una persona que feia 3 o 4 anys que treballava amb ell, que ja sabia com treballaven, no? Mm. Però clar, era un personatge. També tenia la sort que ella estava a Madrid i jo estava a Barcelona. Jo no coincidia mai amb ell físicament el dia que venia a Barcelona per fer un Barça-Madrid, no? O un Espanyol-Madrid.
Clar, tu ara ho deies, feies connexions a però... Clar, el dia d'avui, ostres, que una dona retransmeti un partit de futbol... Ah. Jo no sé si en aquell moment, Isabel...
No se m'hagués passat. És que, vaja, impensable per
impensable,
mi, eh?
Impensable, imagina't.
Impensable. I això que moltes vegades... Clar, llavors, el 81, això, l'Eduard Boet feia el futbol en català, amb el Puyal.
Amb el Puyal, clar.
I l'Eduard va ser pare aquell un estiu. Va dir, jo, es feien els tornejos d'estiu, durant... Bueno, en aquell moment. Llavors em van dir, per què no fas tu, cobreixes la baixa de l'Eduard i fas els tornejos d'estiu? Sí, vaig anar al torneig Teresa Herrera, tots aquests que es feien per Espanya. Vam fer 3 o 4, a Mallorca, al Ciudad de Mallorca... I llavors anava amb el Puyal. No, la transmissió de futbol no tenia res a veure com és ara. Era el partit de futbol i màxim el que fèiem era unes entrevistes abans o a la mitja part i a l'acabar el partit. Ja està, no hi havia ningú, cap altre col·laborador dins de la transmissió. Bàsicament era ell amb la seva narració i jo les 4 entrevistes que podia fer. I això va estar molt bé, i la temporada següent es va incorporar l'Eduard, llavors jo també em vaig quedar. Vaig estar un any o així, perquè després vaig fer altres tasques i ja de seguida ja vaig anar cap a TV3, no? Però, clar, quan jo estava fent el futbol en català, més endavant anava pensant... algun dia una dona farà una transmissió de futbol... Dèiem, uai, no ho sé.
Impossible.
No? O sigui, ja no se't passava pel cap. No sé.
Utopia.
Sí, primer perquè narrar un partit és molt complicat. Has de tenir molta agilitat, molts reflexes... O sigui, jo veig una feina difícil. Jo sé que primer no m'atrau ni em veuria capaç, sí. No? Ja no vaig ni provar-ho mai perquè no...
T'ho van oferir alguna vegada, Isabel?
No. Tampoc, tampoc. És que jo crec que en aquell moment, quan jo estava treballant fent el futbol en català, a ningú se li
hagués
imaginat, no?
Clar.
I més endavant, al cap dels anys, sempre pensava, hem d'anar evolucionant.
Sí.
I pensava, ostres, ja que vaig començar jo fent entrevistes, hem de fer un pas més, no?
Sí.
Es farà aquest pas? Llavors, ara quan veig que hi ha dones que fan transmissions... Estic feliç. Em fa molta il·lusió. T'ho dic de veritat, penso, home, quin pas endavant hem fet, no? Mm-hmm. Per normalitzar, o sigui...
Però ha costat, eh?
Molt.
Isabel,
molt,
no?
Molts anys ha costat.
Molts anys.
Molts.
Perquè tu deies ja en el teu moment que no, donava aquesta sensació d'obertura, no? que hi havia un canvi, no?
Sí, però fixa't que jo també, moltes vegades, amb el futbol en català, que també em va passar amb l'Àlex Botines, amb el José María García, doncs amb el Puyal, ell va incorporar a les dones, ell ha tingut sempre dones a les transmissions.
Sí.
Sempre, moltes, al llarg de la història de tot el futbol en català, no? I sempre ha sigut gràcies a que aquests homes, que jo crec que eren grans professionals, ja et dic, el Butano, l'Àlex Botines, José María, el Joaquim María Puyal, doncs són gent que van apostar i ajudar a fer que la dona
s'anés
incorporant, no? O sigui, un gran professional sempre ajuda a créixer a la resta.
Ostres, se'ns està passant el temps volant, Isabel. Què
massa.
Fem?
Ai, una pena.
Han passat ràpid aquests 40 anys?
Hi ha hagut de tot. 40 anys, 40 anys.
És que són 40 anys.
Sí, sí. Home, a TV3 vaig començar fent el Telenotícies primer.
Aquesta... Salvador Alsius, era?
Amb Salvador Alsius. Vaig fer primer un Telenotícies de cap de setmana, de proves, després un Telenotícies vespre, i després em vaig quedar al Telenotícies migdia, que inicialment era la idea, sí. Però... I el Telenotícies migdia vaig estar molts anys. És el que tu deies, que la gent... Clar, només era Televisió Espanyola, TV2 i TV3. Per tant, sí. No és com ara. Sí. També era molt diferent. Mm. Per tant, si anaves a la carnisseria el dissabte a comprar, la senyora del costat et mirava... I sempre em recordo que em deien... Ai, em recordes a una noia que surt per la tele? I... Perquè canviem la fisonomia, no és el mateix,
que
no?
Que m'ho han dit, que no, que us ho vol maquillar, no?
Clar. I tot. I, ah, sí.
Aquesta familiaritat, no? Em sí. Recordes algú?
Sí, em recordo. Però... I sempre era amb carinyo que sí. Em deia, que em parlava, sí, saps? Sí. Sí, perquè era propera, no? Era un canal proper, era molt familiar, no?
No, no, el que el teníem a casa, clara,
era el que hi havia a casa.
La nostra, i ara per seguida també estava pensant, i et volia preguntar, perquè tu, com valores tot el que està passant ara que parlàvem del futbol, i de futbol en català, i futbol ara, en selecció espanyola, futbol femení. Isabel, sí. Si t'hagués...
És increïble, però és que, malauradament... malauradament tot aquell camí que vam començar a fer i que anàvem picant pedra i anàvem endavant va arribar un punt aquest endavant no va,
que va
anar al mateix ritme, sí. No va anar al ritme que s'havia sí. De portar
i què creus que va passar allà?
No ho sé. Competitivitat professional que probablement als inicis l'home quan acceptava la dona hi havia un paternalisme evident sí. I clar, i no van saber fer el canvi de deixar aquest paternalisme per anar a un professional de tu a tu, no?
A una igualtat, no? De dir sí. Que no hi hagi aquest sentiment de, no sé si dir-ho, superioritat
sí.
Com aquest, no?
I després probablement doncs hi ha encara un masclisme i nen, no sé, que no fa net, no, encara. Em sap molt greu el que està passant, però, és clar, no em sorprèn. Jo moltes vegades sempre pensava, les federacions no hi han dones. Jo quan anava a fer entrevistes...
A dins de les federacions, de l'organisme.
No hi han dones. Mm. Quantes presidentes hi han? Mm-hmm. Una, dues? Mm. Ara la de bàsquet. Mm. Serà la segona. Clar... No hi ha una normalització, no hi ha una igualtat. Llavors, el nostre punt de vista no és el mateix que el d'un home, les nostres necessitats, no? Aquestes dones que són professionals de futbol, el que volen és ser professionals i que se les respecti i treballar...
Pues, per la seva com feina, qualsevol, com qualsevol altre com, professional.
Exacte. Mm-hmm. No estan demanant res especial, penso jo,
Ara sí que se'ns ha passat el temps ràpid. Jo no volia deixar passar l'oportunitat de tants anys dedicada al periodisme esportiu. Avui també, mira, hem conegut que també alguna cosa de cultura, no? Al principi també, sí. També vas fer. Hi ha algun esportista, alguna entrevista, algun personatge que diguis, ostres, és que aquest m'ha impressionat molt. Jo no et vull fer d'això.
No.
Diria que Johan Cruyff...
Sí, el Johan Cruyff.
Com va ser?
Era una persona molt propera.
Però tu has entrevistat, jo ara és que em venen al cap.
Sí, clar.
Grans esportistes.
Clar, perquè el Maradona, quan va arribar, eren molt pocs periodistes. Sí. Llavors era molt accessible. No teníem que esperar a la roda de premsa que ens diguessin aquest jugador o aquest entrenador.
Aquest o parlarà aquest altre.
No. Nosaltres anàvem a l'entrenament sí. I quan acabava l'entrenament dèiem, escolta, et va bé, fem l'entrevista? Sí, sí, espera'm, que ara quan surti del vestidor ens sí. Veiem a la grada i tal. Clar, això era impensable, no? I amb el Johan, doncs, exactament igual. I el Johan era una persona molt sensible, molt humana, molt planera. Era una persona humil, no? Perquè els seus orígens eren humils.
Sí.
I jo recordo una vegada que jo col·laborava amb una associació de nens amb discapacitat i amb paràlisi cerebral, bàsicament.
i em van demanar, escolta'm, tu creus que podríem portar algun jugador o algun entrenador? Home, si vingués el Cruyff seria la bomba. Sí. Imagina't que vingués a donar els regals de Reis als nens, no? I jo, doncs, vaig pensar, mira, ho provaré. Vaig dir, escolta'm, Johan, mira, hi ha això i tal. I ell, fantàstic.
Va accedir, eh? Va venir.
Sí. I vam fer-ho això com 4 o 5 anys, eh? Mm-hmm. Cada Nadal hi anàvem allà, els dos. Ell s'estava tot el matí, perquè llavors li feien fotografies.
O sigui, va continuar venint, eh?
I els pares feien fotografies amb els nens, i feia... Bueno, era... S'estava tot el matí. Després va substituir-lo, perquè en aquell moment suposo que va marxar, ja no ho recordo, amb el Pep Guardiola.
Sí.
Van fer-ho també.
I el Pep també venia.
I el Pep també, sí. Clar, van ser moments macos, no? O sigui, em sento molt afortunada de la vida professional que he pogut tenir.
Isabel Bosch, i ara què?
I ara què?
I ara doncs, què? Quins plans tens ara? Més temps lliure? Com comportes lo d'organitzar-te amb tant temps ara per endavant?
No ho sé encara.
Clar, perquè hem de recordar que el 28 d'agost va ser l'últim dia, no?
28 d'agost, no? Ara estic de vacances, eh?
Això està molt bé. És la mentalitat, no? Però ara, sí, abans ho dèiem amb la Isabel, que deu impressionar el fet de dir 28 d'agost, ja ha arribat el dia, i per última vegada passes aquella porta, no?
Sí, sí, sí. Passa que jo estava ja molt mentalitzada perquè jo m'havia d'haver jubilat feia 2 anys abans. Vaig tenir la possibilitat, per conveni, podíem allargar-ho 2 anys més, i per tant ja sabia, feia 2 anys, que havia de plegar. Ara tindré temps, em puc dedicar a la meva mare, que té 94 anys, està fantàstica, em fa molta il·lusió poder anar a passejar alguna tarda amb ella, una neta que acaba de néixer, també poder passar... Per tant, viure la vida i gaudir de la vida, no?
Doncs escolta, ha estat un plaer que hagis passat per aquí, per Fabricació Pròpia, per Ràdio Estel.
I t'escoltaré.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Isabel. Moltes gràcies, de debò. Gràcies pel teu temps, per la teva escolta i per la feinada de tots aquests anys i per haver estat un referent per moltes de nosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Mira, fem una cosa, ja no tenim temps per més. Ja sabeu que demà torna a Fabricació Pròpia, com sempre, a 2:15 PM. Ara ja us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé. Bona tarda.